i Catalunya. Amb Pablo Tallón.
Qualcuno fa il tombarolo per realizzare l'antico sogno collettivo dei campagnoli poveri, trovare un tesoro, un passaporto sepolto per fuoriuscire dalla povertà. Qualche altro invece è soltanto vittima della brama di ricchezze che affligge l'umanità e si arriva in questi casi facilmente alla scelleratezza. Non tutti sono capaci di affrontare la legge, il buio, le anime dei morti. C'è chi solo il pensiero sa tremare e chi...
10 i 23 minuts. Aquesta és la cançó de Conjura abans de treure les pales dels lladres de tombes a la pel·lícula La Quimera. Ells apel·len a l'antic somni col·lectiu dels camperols de trobar un tresor, un passaport que els tregui de la pobresa.
Evita lo sbaraglio nell'ebbrezza, è sogno di riscatto e di ricchezza.
I a partir d'aquí la pregunta: qui són aquests busca-tresors? Doncs bé, s'acaba de publicar un llibre que ens descobreix, sense el romanticisme d'aquesta pel·lícula, una verdadera trama de tràfic del patrimoni cultural amb epicentre a Itàlia. El llibre es titula Arqueomàfia, els lladres de tombes, i qui l'ha escrit és el Marc Balcells. Què tal, bon dia?
Com estàs? Un plaer.
Professor de Criminologia i Dret Penal, expert precisament en espoli del patrimoni. Avui a casa nostra hi ha algun lladre de tombes que executarà el seu robatori?
Com ells, no.
És com a dir, no,
jo m'he centrat en treball de camp a Itàlia, sí. I com ells, no. Aquí tenim més la tradició del detector de metalls, que també fa molt de mal, perquè al
principi...
Aquest
típic de la platja que va piti-pim-piti-pam?
Sí, o per la muntanya, al principi és el mateix. Pensa que és una peça que, això, qui ho hauria de descobrir? Ara sonaré molt Indiana Jones, quan digui això. Un arqueòleg, perquè un arqueòleg ho farà amb les mesures, amb aquell treball que tots hem vist en documentals hiperlaboriós, que estan allà, amb aquelles escombretes, pinzellets, tititi, desenterrar una cosa d'aquestes, portarà hores i hores, per entendre el context d'on està aquesta peça, perquè aquesta peça està allà, si és per un enterrament, si és perquè allà va haver-hi una batalla. Clar, aquesta gent entren, però com toro, a una botiga de vidre i...
Déu-n'hi-do, tu el 2009 ho comences a investigar, això.
Sí, començo a investigar-ho. Cap a aquella època és quan jo m'interesso molt per la figura pels delictes contra el patrimoni cultural.
Sí.
Cap al 2010 començo a sentir sobre aquesta figura i una cosa que em deixa molt, molt astorat és que no se sap res. Des del punt de vista criminològic, els arqueòlegs han estudiat el tema, han parlat d'aquests temes, l'han parlat des de la seva òptica i la seva preocupació, és a dir, jo, arqueòleg, em trobo que avui tinc un jaciment i demà passat el jaciment sembla un formatge gruyer, però com a criminòlegs, que som les persones que empíricament estudiem el delicte i per què succeeix i què fer per prevenir-lo, me n'adono que no hi ha res. I té una lògica. Si nosaltres ho comparem amb el tràfic de drogues, nosaltres sabem molt dels grans capos, però no sabem res dels de les plantacions.
Dels petits, diguéssim,
exacte,
els soldats.
Exacte, dels que estan allà, o de les milícies, o de les pobres persones que estan allà esclavitzades plantant coca, no? Aquí ens passa una mica el mateix, però amb els de l'oferta no podem dir pobrets, perquè ja els has sentit allà, estan cantant i fent juerga i esperant trobar aquest tresor. Per ells és aquesta cosa, i el que diu a la pel·lícula és ben cert. A mi els motius que m'han donat és, escolta, però jo és que la meva família porta aquí totes les generacions, i jo, qui més que jo, que ho puc trobar, perquè jo sóc aquí de la terra.
Però... Tu, de fet, per entendre aquests soldats, per fer aquestes fotografies, per arribar-hi, has parlat amb moltíssima gent.
Amb ells, o sigui, amb els lladres de tombes, de vells que van viure la gran època daurada on un lladre de tombes funcionava 24 hores com a lladre de tombes.
Era una indústria.
Era una indústria brutal. El que passa és que la cosa ja es va anar complicant moltíssim. Va generar molta calor i la policia i organismes internacionals, Interpol, etc., s'hi van començar a posar ja d'una manera molt seriosa. Els actuals són xavals de la nostra edat, tots més joves que jo, però vamos, que tenen la seva feina i després el cap de setmana... patapam, allà que hi van. I, per cert, ara és un negoci molt més perillós per ells, perquè, clar, hi ha hagut tanta excavació durant els anys previs que cada vegada han de baixar més per un tema d'estratigrafia. És a dir, les tombes verges ara estan més avall. I això vol dir que fer un forat amb presses de molta profunditat per trobar la tomba, entrar i sortir, això vol dir que et pot col·lapsar tot, i molts han mort, també, perquè els ha caigut tot al damunt.
Perquè el modus operandi quin és? És a dir, aquests xavals que al cap de setmana se'n van a saquejar tombes, com planifiquen i com executen?
Xavals i no tan xavals, també me n'he trobat de totes les edats. El que està clar és que el que té més edat és una mica el que mana, perquè és una mica el que hi ha per l'experiència, ha anat i té més domini de l'arqueologia. D'una manera molt... feta a si mateix, eh? És a dir, sí. Aquest senyor no té un grau en arqueologia ni
no res, existeix,
però
eh?
va llegint, va llegint. I què és el que fa? Doncs et plantes al bar i dius, escolta, qui vol venir amb mi aquest cap de setmana a excavar, que vaig a buscar per aquesta zona, que sé que hi ha molta cosa. I llavors, doncs, escolta, jo tal, qual. Jo que tinc l'aniversari de la dona i li vull fer un regal, etc.
Mm.
És a dir, clar, ells diuen en el tràiler, no?, en aquest tall que hem escoltat, nosaltres som pobres. Home, a veure, hem de fer un moment de pausa. És pobre el pobre lladre de tombes que viu a Síria, a Líbia, al Petén, a Guatemala, però, compte, estem parlant...
Els d'Itàlia, no?
Home, no, estem
però
parlant...
Però tu dius que s'emporten un 10%, no, aproximadament?
El que s'enduen és molt poc, i sí que és veritat que des d'una lectura econòmica i política són el peix petitíssim que tots els altres peixos s'aniran menjant fins que es van enterar. El que vull dir aquí és que molts d'aquests xavals no viuen a la pobresa.
Ja.
És a dir, molts dels que jo vaig entrevistar tenen el seu negoci. Són mecànics de cotxes, tenen una fruiteria, vull dir que sense aquesta activitat viurien en un nivell classe mitjana, mitjana baixa, el que li volguéssim dir.
És a dir, és un sobresou el que es treuen
és
amb aquesta activitat.
És un sobresou i ells els agrada i saben que, bueno, doncs que a partir d'aquí poden treure. Llavors, què és el que fan, el que deia abans, no? Van al bar, el més gran, l'expert, el que seria el capo de tots, doncs diu, escolteu, qui vol venir, vinc bé... Es munta aquest grup, un grup molt poc uniforme, és a dir, no és sempre la mateixa quadrilla, va canviant. Ara uns venen, ara uns marxen, etcètera, etcètera. Llavors, el tema és, tu busques el terreny que vols anar explorant i ho veureu a les fotografies del llibre, ells tenen com una mena d'agulla enorme, que és un pal de metall, van seccionant el terreny per fragments, per segments, el van mullant i van clavant aquell pal, com si anessin...
Què han de notar?
Han de notar un clic de pedra, i quan noten aquell clic de pedra... Doncs vinga, a excavar, que aquí sembla que hi ha... Ells saben llegir molt bé el terreny, eh? Ells saben que si hi ha terra, per exemple, hi ha pedra, doncs clar, hi ha menys minerals i, per tant, menys vegetació. Vull dir, saben on han de buscar. I un cop això, doncs clar, la quadrilla entra aquí, força bruta, a excavar, i el que puguin trobar si ningú se'ls hi ha adelantat. És a dir, si aquella tomba resulta que no era verge, si no ha entrat la policia i els ha atrapat infraganti, etc. Vull dir que és, ells també s'estan arriscant molt, no només la vida,
perquè puguin
morir per un esfondrament, sinó també per altres coses. Però funciona així. El que passa és que s'han adonat d'una cosa, el que deies tu abans, no? Ells abans... se n'adonaven de que feien la feina bruta, és a dir, aquesta lectura que fèiem econòmica o fins i tot política, que fan la feina bruta, baixen fins a baix, però això a través d'intermediaris ho venen a marxants, que ho acabaran venent a un comprador final, i aquest comprador final acabarà pagant, què et diria jo? Posem, per exemple, $1,000,000.
Uh-huh.
I ells cobraran, doncs, què, potser 6.000, 10.000 euros...
Clar, i ara ho saben,
per
això.
Tomba, i ara ho saben. Llavors, quan... Jo l'única cosa que contesto en aquest llibre és que a vegades quan la policia, quan Carabinieri, que per cert és la gran força policial contra el patrimoni cultural que existeix abans que existeix el tractat de la UNESCO, ells diuen que bé que fem la feina, que això ha disminuït molt. Jo dic, fan molt bé la feina, però hi ha també una explicació alternativa. S'han tornat molt més secretistes, els Tombaroli. Per què? Perquè ara és molt més fàcil tenir una clientela pròpia, haver de prescindir de... intermediari, de marxants i de molta publicitat que pot fer aquest tipus de notícies, i llavors doncs, tenen la seva clienteleta, que ja li venen al pàrquing de la casa, i allà els ensenya tot el que han trobat, o es troben en un determinat lloc, obre el capó del cotxe, i allà ho compres. O una altra alternativa, que és vendre-ho per internet. Ara és molt fàcil fer-ho això. I no ho has de fer a Tor, eh? Ni al Deep Web, això directament, moltes de les webs... I tant! Bueno, es posen la boca netíssima de que això ells... No, que això no passa en els seus marketplaces, en els seus webs, però...
Déu-n'hi-do.
Passa. És a dir, que no es tenen ni què amagar pel seu modus operandi.